Call del Monestir, avui en versió radiofònica i també televisiva, un espai que compartim amb els representants dels partits polítics en presència al ple per tractar diversos temes d'actualitat local. Avui amb nosaltres ja tenim Jordi Carreras, del Partit Popular, també Ferran Villasenor, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Els telespectadors veuran que hi ha una cadira buida, que hauria de ser per al representant de Convergència i Unió, que quan se vulgui sumar en aquesta tertúlia, doncs tindrà també la seva ocasió per parlar de diversos temes d'actualitat local. Comencem parlant d'un ple extraordinari que tindrem el dia 5 de març a Sant Cugat, un ple extraordinari per tractar la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. En aquest ple es debatrà la possibilitat d'afegir-se Sant Cugat a la presentació d'un recurs al Tribunal Constitucional contra aquesta llei, una reforma que ha impulsat el govern espanyol. La convocatòria arribarà després que el Consell de Governs Locals, que es va reunir aquí a Sant Cugat, encomanés als alcaldes sumar-se a aquest recurs contra una llei que, diuen, posa en risc els serveis de proximitat i l'autonomia local. Fet aquest petit resum, els demanaria que els seus partits polítics expliquessin quin és el posicionament respecte a aquesta llei que ha impulsat el govern espanyol. Començarà el Partit Popular, que en aquest cas és el partit que té més representació al ple de Sant Cugat en aquests moments en aquesta tertúlia. Senyor Carreras, quan vulgui.
Miri, el ple extraordinari del proper dia 5 el que busca, sobretot, pel que jo tinc entès almenys, veurem com ho planteja Convergència, que és un ple extraordinari. Es tracta de buscar l'adhesió amb un recurs en el qual sembla ser que s'han adherit ja uns quants municipis, un bon número de municipis catalans o de la província, ara no li sabria de l'àmbit, que el que vol és anar a aconseguir el número mínim que estableix la llei per anar al Tribunal Constitucional a impugnar aquesta reforma local, no? Amb la qual tenint en compte que Convergència té doncs, la majoria absoluta que té aquí a Sant Cugat, doncs previsiblement sortirà endavant aquesta decisió. És un tràmit, per tant. Ara, en quant a la reforma de la llei, quan es diu que allunyarà la proximitat de les administracions del ciutadà i els serveis públics, tot això és fals. Simplement és fals, no és veritat. No és el que surt el text de la llei, no és el que apareix. Si es poden, la reforma local, com tantes altres reformes, té tota una sèrie d'aspectes que són molt tècnics, si vostè vol. Molt tècnics i que per fer-los bé es necessita doncs una especial atenció des d'aquest punt de vista més tècnic, jurídic, econòmic i de tants punts de vista administratiu. Però el que no és veritat, el que no és cert, és que s'allunyi l'administració dels ciutadans perquè això no és el que resulta el text. És a dir, al contrari del que es diu, el text garanteix d'una manera més eficaç, i això es pot discutir si serà més eficaç o no, es pot discutir amb arguments, no negant coses que són evidentment com són. Doncs el que fa és garantir millor, més econòmic i amb més eficàcia els mateixos serveis que ja s'estan donant als ciutadans. Per exemple, els serveis socials que està donant l'Ajuntament de Sant Cugat ara als ciutadans, tots els serveis socials que són amplis, deixarà de donar-los quan entri en vigor la llei? No, evidentment que no. Un municipi petit que no tingui condicions per donar uns serveis socials mínims perquè no tingui recursos, podrà donar els serveis socials als seus ciutadans millor del que ho farà? Sí, perquè el que busca la llei justament és que els ens superiors supleixin amb l'acceptació voluntària dels ens menors, supleixin en aquests que en aquests no hi arribin. Però ho han de voler també els ens menors. I llavors els ens superiors, com la Diputació, per exemple, estan obligats en alguns casos a prestar aquests serveis. Això és el que es busca. Llavors dir, oh, perquè ara com pot fer-ho la Diputació? Doncs llavors ja estem allunyant els serveis. Això no és veritat. I si volen demostrar que és veritat, que ho diguin amb dades concretes, amb cites concretes i no amb declaracions genèriques que últimament doncs és el que es porta més. Però que no és veritat.
PSC, Ferran Villasenor.
Bueno, és que les coses no és que siguin veritat o mentida, com està dient el company del Partit Popular, i sense cap dada tampoc, d'altra banda. Mireu, jo, és que aquest debat ja l'hem fet moltes vegades. L'hem fet també al ple municipal, han hagut mocions presentades pels diferents partits que estem a l'oposició, en aquest cas del Partit Popular, a l'Estat. La primera vegada era, això no serà així, solament és un esborrany, doncs aquest esborrany s'ha complert. Qui no ha entès alguna cosa? La majoria dels ajuntaments catalans que signaran aquest recurs o algun representant del Partit Popular? Doncs, qui no ha entès alguna cosa també? La majoria dels municipis de l'estat espanyol que també signaran un recurs igual? Doncs, home, no ho sé. Jo crec que està força clar. Aquest recurs el que fa és que l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis i altres municipis d'arreu, el que fan és unir les seves demandes, una salutació al representant de Convergència, unir les seves demandes en aquest sentit per dir que això no és el que volem. No és el que volem perquè significa dues coses. Una recentralització de l'administració. I això és evident. Des d'una posició federalista, en aquest cas, que bàsicament a vegades ens perdem amb això que vol dir el federalisme, perquè ho hem explicat malament, que vol dir bàsicament que des de les comunitats es traspassin competències als ajuntaments. I aquí el que estem fent és el contrari, traspassar dels ajuntaments a les diputacions provincials. I l'altre, avui, on estem, aquest CEP i aquest espai i aquest organisme, això deixa de ser un organisme, una competència obligatòria dels ajuntaments. Això, serveis socials, les escoles bressol i totes altres. Això implicarà, doncs, o traspàs o tancament d'aquests serveis municipals. I, per tant, jo el que poso sobre la taula és, els ajuntaments han de fer serveis o no? Segons el Partit Popular, no molts. Segons nosaltres, més.
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, en primer lloc, pel que anirà al ple municipal, anunciar el suport, perquè no és només Convergència i Unió, hi ha altres partits, altres grups municipals que donarem suport a aquest acord per tal de presentar aquest recurs d'inconstitucionalitat. Per tant, anunciar el suport del grup d'Iniciativa Esquerra Unida a aquest punt, a aquest acord. No m'enredaré amb com funciona aquest recurs, perquè a banda que ho presentem cadascun dels ajuntaments, s'ha de reunir una sèrie de municipis o bé una quantitat determinada de població. Això és un tràmit i això funciona com funciona. En aquest cas, la defensa la portarà, si tot va com ha d'anar, l'Ajuntament de Barcelona, que és l'Ajuntament amb més població i qui haurà d'encapçalar i liderar aquesta defensa d'aquest recurs. En segon lloc, què és la llei de sostenibilitat i racionalització dels ens locals? Doncs bé, és la consagració d'allò que hem denunciat durant tot aquest mandat de les polítiques d'austeritat. És la consagració del marc del que es diu d'estabilitat pressupostària. Es consagren totes les polítiques a un marc d'estabilitat pressupostària. Molt sovint, i jo crec que des de les administracions i des de les organitzacions i els partits polítics, hem de garantir més enllà d'això. I aquesta llei el que diu és, si tu no pots pagar un servei o t'has d'endeutar per fer un servei, és igual que hi hagi necessitat o no, tu no podràs donar aquest servei. I estem parlant, per exemple, a nivell de Sant Cugat, el Patronat Municipal d'Educació. Tothom sap que la Generalitat de Catalunya té un deute molt important, per altra banda, amb el Patronat Municipal d'Educació. Escoles bressol, escoles de música, escola d'art. Si l'Ajuntament no pot pagar amb els seus propis recursos aquest servei, aquesta llei el que diu és o el privatitzes o el tanques. És això. Per tant, des d'una posició de defensa del municipalisme que sempre ha tingut la coalició d'Iniciativa Esquerra Unida, entenem que és una llei injusta, una llei que pretén consagrar una visió economicista de la societat. I per tant, entenem també que la política el que ha de fer és donar resposta a les necessitats de la ciutadania, no donar resposta a uns resultats econòmics. Per tant, entenem que és del tot justificat aquest recurs i que una vegada més el Partit Popular, des del govern de l'Estat, fa una cacicada i tira endavant amb el corró de la majoria absoluta mesures de recentralització de l'administració.
La CUP?
Sí, de fet estem parlant d'una llei que per parlar de manera simple no deixa de ser res més que el que ara comentava el Joan o el que ha comentat el Ferran. En funció d'una suposada viabilitat econòmica es deixaran d'oferir tot un seguit de serveis bàsics per la població, per la ciutadania, en aquest cas ens afecta Sant Cugat, i es traslladaran a àmbits superiors. Què passarà? Que realment la ciutadania els trobarà a faltar quan veiem que l'Ajuntament està obligat a deixar-ho de fer, és quan realment ho trobarem a faltar. Negar que això allunya la ciutadania de l'administració més propera, jo crec que és negar una evidència. Si tu allunyes un servei que fins ara està fent l'Ajuntament i el portes a una instància superior, en aquest cas a la Diputació o un altre lloc, és evident que ho allunyes a la ciutadania. I a més, és anar contra una cosa que és absolutament natural. quan algú de Sant Cugat, de Rubí, de la Seu d'Urgell, té algun problema de qualsevol... El primer que consisteix és l'Ajuntament, perquè és la seva administració més propera, i per tant crec que és un atac directe a, jo crec que la instància democràtica més propera. Nosaltres és evident que anunciem que donarem suport al recurs i esperar que sigui, bàsicament, que sigui un pas més cap a que, si més no, a Catalunya aquesta llei no s'apliqui. L'altra cosa és debatre, que això ara no toca segurament, és debatre si la llei catalana que s'està preparant compleix amb el que a nosaltres ens agradaria, i perquè sí que és cert que estem parlant d'una llei, en aquest cas la catalana, la futura llei catalana de municipis, que en moltes coses a nivell de privatització s'assembla una mica o bastant a la que es promou, a la que s'està implantant, a la que es vol implantar des de l'Estat. Per tant, això en el seu moment també ho parlarem, però en aquest cas és evident que mostra el nostre rebuig a un intent de privatització de tot el que suposa la vida pública, en aquest cas de l'administració local més propera.
Comencem una segona ronda, en tot cas, si vol començar Convergència i Unió.
Bueno, sobre aquest tema, bàsicament, ja hem parlat moltíssim, portem molts mesos. El resum és el mateix que han dit el resta de companys, és a dir, la institució més propera al ciutadà serà sempre l'Ajuntament. L'Observatori Sociològic així ho demostra, ho ha fet sempre. Si féssim aquesta pregunta a qualsevol ajuntament, seria el mateix. Però, com deia el company de la CUP, és el que la gent visualitza més propera, i per res, estalviar-se el xocolata del lloro amb 4 duros, com aquell que diu, estem intentant nos carregar i fer un procés de centralització absoluta. Recordem que el municipalisme històricament ha sigut sempre la manera més inicial i més forta de la centralització. Per tant, en aquest cas, un tema de control. No fa gaire, fa pocs anys, comentàvem la necessitat de la desaparició de les diputacions, una cosa que es posava sobre el tapet. Resulta que, en canvi, s'han d'enfortir, i en canvi, els culpables són els ajuntaments. I t'ha de fer una reflexió. Sí que hi ha ajuntaments endeutats, altres menys endeutats i altres que no tenen aquesta problemàtica. Degut a que una sèrie d'ajuntaments, doncs, han fet la seva feina o han tingut una sèrie de problemes aliens a la seva gestió, tots els ajuntaments han de passar pel mateix sedàs. Això deixa de ser una miqueta la llei de l'embut que, segons quins partits, segons quines ideologies, els agrada molt d'aplicar sempre.
El Partit Popular ha tingut diverses al·lusions, si vol respondre.
Sí, sí. Miri, jo abans que res el que voldria dir és que a mi em sembla molt legítim i molt bé, si ho estimen oportú, doncs que acudeixin a fer un recurs al Tribunal Constitucional per impugnar una llei amb la qual no està d'acord doncs tot un grup de persones. És la via legal, és la via democràtica, és el lògic, que contrasta amb el fet de com es rasguen les vestidures molts dels que ara estan acudint en el Tribunal Constitucional a impugnar una llei que no els agrada, com es rasguen les vestidures quan altres fan el mateix, perquè no guarda relació. Dit això, el que hi ha que distingir molt bé i el que hi ha que delimitar, que és el que busca també la llei, és quina és la funció que tenen els ajuntaments respecte de la ciutadania. I el que es busca és que els ajuntaments, en general, no vagin més enllà de lo que és raonable que un ajuntament faci pels ciutadans. I precisament pel fet de que l'ajuntament és l'entitat pública més propera en el ciutadà, doncs és normal que tingui una certa tendència a anar més enllà de lo que és raonable que faci, i que llavors això sol caure lògicament sobre les esquenes del conjunt dels ciutadans, i que pot ser que no sigui tant iniciatives tant amb interès de la ciutadania com amb interès del grup o del govern municipal de torn en un moment donat, que això pot passar i passa, de fet, en molts ajuntaments. No? S'han fet, es poden posar exemples, sense entrar en el nostre municipi, però es poden posar exemples com, per exemple, com els poliesportius que s'han fet en els municipis de Catalunya, enormes, que un, per no assenyalar la població exacta, que permet, doncs, plegar totes les cadires i fer una sala, una macroobra tremenda que ha costat un dineral i que no s'omple i no pot ni pagar la calefacció a l'hivern, no? Perquè no té públic ni té població suficient com perquè allò es vegi necessari. Bueno, però això no té sentit, això se li ha de posar remei. Però hi ha que distingir entre iniciatives com aquesta que assenyalo i el que són els serveis socials, els ciutadans pròpiament dits, és a dir, els serveis als més necessitats, els serveis d'assistència. Totes aquestes qüestions, com la del patronat, per exemple, que diu el senyor Calderón, tot això està garantit que pugui funcionar i que es pugui seguir donant. Es garanteix amb més eficàcia sobretot per aquells ajuntaments que no tenen recursos per fer-ho per si mateixos i que podran fer-ho amb l'ajut, podran fer-ho més eficaçment amb l'ajut dels ens superiors, si volen fer-ho, si volen.
PSC. Jo crec que té gràcia que el representant del Partit Popular, i com saps, en algunes comunitats com València o Madrid, estigui parlant d'un pavelló que té una cadira retràctil. No sé, jo crec que la ciutat de les ciències de València o l'aeroport del Castelló és retràctil, però allò és retràctil, però cap a dintre, diguem-ne. Però bueno, en qualsevol cas, jo crec que és important...
Ah, que ho heu fet del retràctil o ho ha fet el Partit Socialista?
No sé ni de què refereixes, però l'aeroport de Castelló és perfecte i és collonut. En qualsevol cas...
Per caminar.
El que sí que seria molt important és que sapiguem i ens mirem de què estem parlant, perquè al final... Això, al final, semblarà el debat d'ahir, que és un acte de fe. Vostè diu això i el representant del Partit Popular, no, vostès no s'han enterat, és mentida. Tot això que s'està dient és mentida. Doncs jo el que demano als ciutadans, malgrat la farragositat de la llei, és que ens ho mirem, que ens ho mirem entre tots i que vegin com es posa a la picota determinades competències municipals d'aquest ajuntament i de tots, especialment dels més petits, perquè la gent de Sant Salvador Guardiola, a Bergamunt hauran d'anar a Barcelona, a la Diputació de Barcelona, perquè tindran els seus serveis majoritaris allà. I jo crec que el que hem de posar tots plegats, hem de posar com a ciutadans de Sant Cugat, hem de posar sobre la taula si volem tenir competències d'habitatge, de cultura, de serveis socials, de comunicació. Les volem tenir o no les volem tenir? Si no les volem tenir, escolta, fem una manifestació a favor de la llei aquesta, però si creiem que els municipis han de tenir aquestes competències, hem de fer habitatge públic i hem de considerar una cosa que es diu benefici social, que és allò que no et fa un balanç sobre deute, sobre el que tens i sobre el que pagues, hi ha un benefici social. Aquesta ràdio té benefici social o no? Perquè, clar, és evident que hi ha coses que mai tindran un balanç positiu. Menys en un ajuntament, menys llicències d'obres, cobrament de multes i poca cosa més, tot l'altre té un... I cobrament d'impostos, tots els altres serveis, com cultura, com qualsevol altra situació, o com habitatge, nosaltres invertim en que hi hagi habitatge públic com a municipi. El que estem posant en qüestió és això, és que hi hagi benefici públic o social en determinades coses, i al final ens hem d'anar aquí, perquè si comencem a frase aquí i frase amunt és que no acabarem, perquè el representant del Partit Popular es dirà que nosaltres estem sonats i no ens entenem, i que la llei no diu això, i per tant, jo crec que cadascú ha de tenir la seva responsabilitat.
Iniciativa.
Home, aquesta llei es redacta o es proposa des d'un punt de vista d'homogeneïtzació de tots els ajuntaments, quan jo crec que està molt dedicada a uns ajuntaments molt concrets. Per exemple, l'Ajuntament de Madrid té un deute que representa gairebé el de la totalitat de municipis catalans, com a exemple. O sigui, no tothom ha fet una gestió nefasta dels seus recursos o del seu endeutament. L'Ajuntament de Madrid, que precisament ha estat governat molts anys pel Partit Popular, podríem parlar de la gestió de l'actual ministre de Justícia, que a Madrid, durant el seu mandat, va estar aixecat sempre amb endeutament i tenint un endeutament brutal, brutal, doncs s'ha fet la llei pensant en aquest tipus de municipis quan la resta potser estan en situacions diferents i estan en millor situació. Això per una banda. Per l'altra banda, per què aquesta llei que pretén racionalitzar i garantir la sostenibilitat no va acompanyada d'una llei de finançament dels ens públics, que és una reivindicació històrica del municipalisme? Hem de canviar el sistema de finançament. Ara sona xino, no?, que ho diem, però ho hem dit sempre. Des que jo tinc ús de raó política, que és més o menys fa 10 anys, una de les reivindicacions és millorar el finançament dels ajuntaments. No pot ser que els ajuntaments donin uns serveis que ningú dona, per exemple, que en un moment determinat van haver-hi demandes socials per tenir escoles bressol, per tenir ajudes de beques menjador, per tenir accés a beques per comprar llibres de text, i això no es pugui finançar d'una altra manera que no sigui mitjançant l'IBI, que és el que és, quan podríem introduir criteris de progressivitat, i la llei de finançament local no ho preveu ni ho deixa fer. Per tant, per altra banda, això, una altra qüestió, amb aquesta llei el que es fa és atacar el paper del municipalisme a la construcció democràtica d'aquest estat. Els municipis van ser primordials i elementals per tal de construir democràcia, donant els serveis, solucionar els problemes del dia a dia de la gent, en un país on no hi havia clavegueram en zones determinades i els ajuntaments van fer aquest clavegueram, en un país on no hi havia serveis socials i els ajuntaments van donar aquests serveis socials. I en aquest segon terme, els serveis socials, digui el que digui el representant del Partit Popular, no estan garantits en aquest esborrany de llei. no estan garantits, esborrany de llei no, amb aquesta llei no estan garantits els serveis socials, lamentablement no estan garantits. I per últim, sí, molt breu, i potser avui no toca, ja ho apuntava el Guim, però bueno, també hem d'estar molt atents a la llei de governs locals de la Generalitat de Catalunya, una llei que en principi sembla que també consagra el principi d'estabilitat pressupostària i que no garanteix segons quins drets, com per exemple el dret de la participació o els drets socials de la ciutadania. Per tant, no està tot dit i no està tot tancat. I també tenim responsabilitat des de l'administració de la Generalitat de Catalunya.
La CUP, i tancarem aquesta ronda.
Sí, en el fons jo crec que el debat s'acaba trobant en allò que ara està tan de moda dir, que és que les dretes i les esquerres han deixat d'existir, no? I que la política ja ha perdut ideologia. I jo crec que el Ferran, la seva intervenció ho ha apuntat sense dir-ho. Si els serveis públics han de tenir un benefici econòmic, doncs posem sobre la taula que n'hi ha molts que han de deixar d'existir, perquè és evident que no és la seva funció. La seva funció és donar servei públic. Si aquesta ràdio, les escoles bressol i un llarg, etc., se suposa que han de tenir una rendibilitat econòmica, doncs passarà el que diu la llei, que es tancaran, i els de Guardiola hauran d'anar a Barcelona, els de Castellbó hauran d'anar a Lleida, etcètera, etcètera. Per tant, en el fons, el debat jo crec que s'acaba reduint això, i és el que la ciutadania entén de manera més directa. I bé, no sé, en tot cas, demanar, jo crec que és demanar que el màxim d'ajuntaments s'assumin a aquest recurs i fer que no s'apliqui a Catalunya.
Alguna última intervenció molt per tancar breument tots? Molt fem breu. Ronda...
Perdó, però penso que...
Sí, pregunto. Però els altres, no?
Bueno, molt ràpid. A mi m'agradaria posar de manifest que aquí hi ha molts aspectes i moltes qüestions diferents que, lògicament, en un debat d'aquesta naturalesa s'entremesclen, no? Perquè no es pot fer d'una altra manera. Però, miri, jo he posat abans un exemple concret d'un municipi que no he assenyalat, que no sé si deu estar governat pel Partit Socialista, jutjat per la reacció del senyor Villaseñor, o potser no.
Home, amb aquestes dades...
Però li posaré un exemple de Sant Cugat, per exemple, que no té a veure... un exemple de Sant Cugat molt concret, no? Tenim el que s'ha parlat aquí altres vegades i tal, que és conegut, és l'exemple de l'adquisició per Promusa d'un solar a la Floresta per import d'un milió i mig d'euros per construir una vivenda social. Es compra el solar i es paga. I llavors, quan es va posar en marxa la promoció, hi ha una protesta dels veïns de la Floresta contra aquesta promoció, dient que no la volen per una sèrie de raons que ara no són del cas. El que s'importa és que l'Ajuntament, a la vista d'això, diu no, llavors ens tirem enrere, o Promusa, que és el mateix, ens tirem enrere i no construïm. I el milió i mig d'euros que s'han gastat, què passa? Ah, no se sap, ja veurem-ho. Doncs escolti'm, això no... Això amb una entitat eficient, amb una entitat privada, ja no li vull dir, això li passa a una entitat privada i el Consell d'Administració salta per la finestra, no?, el conseller delegat. Doncs amb un any públic, perquè això té de ser admissible? Això no pot ser. Això què vol dir? Vol dir que el diner públic necessita control, perquè s'ha de gastar amb eficàcia. I s'ha de gastar amb eficàcia pel bé dels ciutadans, no per quedar més guapos els equips de govern, els governs en general, davant dels ciutadans, sinó que s'ha de servir els ciutadans amb eficàcia, sense frivolitats, sense alegries, sense fonament. Això és el que s'ha de buscar en una llei, que no es aconsegueix solament amb una llei, perquè això depèn de la mentalitat i de l'esperit dels que governen al final. Depèn d'això. Es diu, pot fer lleis magnífiques, però si després les persones que les han de complir i les han de portar a terme doncs no tenen l'esperit i no tenen la capacitat que han de tenir, doncs allò no serveix per res. Al final serveix de poc, serveix de menys. Però el legislador, per la part que li toca, té de fer lleis el més ben fetes possibles i que intentin garantir el màxim possible aquests fins. I això és el que s'està fent amb aquesta llei.
Iniciativa?
Jo crec que el senyor Carreras ara mateix no ha posat un exemple, jo crec que no gaire encertat, perquè en el cas de l'habitatge públic de la Floresta, aquí ningú va posar en qüestió que s'hagi de fer habitatge públic a la Floresta, en el nostre cas de lloguer, però el que sí que es posa en qüestió és on es fa aquest habitatge públic. punto. Jo crec que és una altra...
Sí, però també és que ja s'han gastat un milió i mig en un lloc. Bueno, si això s'ho hagués debatit abans, que era el raonable... Si
ja ha quedat la suposició, vale. Li toca iniciativa.
Però jo crec que, si ha sentit les intervencions, el que està en joc no és fer inversió en habitatge públic, està en joc garantir que aquells col·lectius més vulnerables de la societat santcugatenca, deixem que ho porti a un terreny més local, puguin anar a la seva administració més propera, que és l'Ajuntament de Sant Cugat, a trobar solucions a la seva problemàtica en aquell moment.
D'acord.
Amb ajuts socials, si cal, amb mesures concretes, amb beques menjador i anar a l'escola bressol pública i no a la privada. Jo crec que el que està en joc és això, no l'altre. A més, sí, està en joc això. Està en joc això. I per últim, la llei, i sense santcugatencs i santcugatenques, jo crec que això s'ha de posar sobre la taula, es carrega les MDs com a administracions locals. El que passa és que a nivell català, com tenim l'Estatut que garanteix aquesta administració, no té afectació. Però aquesta llei el que fa és ventilar-se les entitats municipals descentralitzades. Jo crec que això també ho hem de posar sobre la taula, a més, en el municipi on estem. El que passa és que en el cas de Vall d'Oreig té la garantia de l'Estatut, però s'ha carregat, i estic pensant, per exemple, en municipis de Galícia que tenen allò de les pedanies, no?, i les aldees, que tenen administració propera pel ciutadà, que els obligaran de baixar d'allà a la muntanya a baixar al municipi més proper, que això també té su aquel.
Algun torn de paraula més? Sí, unió, demanat un. No, els demano brevetat perquè voldria tractar un altre tema abans d'acabar.
No, només ràpidament, per part del company d'iniciativa respecte a les MDs, en el cas de pedanies i demés, que és l'única manera que té el ciutadà d'accedir a la mínima administració, és molt simptomàtic. Senyor Carreras, si aplicam aquest principi d'efectivitat, vull dir que es començaria a saltar quan és autònom es pel PP, alcaldies i demés. Clar, què faríem aleshores amb el cas de Madrid? Si vostè demana que tot el Consell d'Administració, entre cometes, limiteixi per al cas aquest d'un terreny de la Floresta, no aplicat per això, què faríem al cas de Madrid? Per principi de proporcionalitat, vamos, no hi hauria camp suficient per córrer.
És que potser també s'ha de controlar l'Ajuntament de Madrid, bueno, i que... s'ha de controlar tots els ajuntaments.
Però m'estic referint que vostè està per una cosa que vostès mateixos no apliquen, no? És un principi bàsic, o sigui, no et fiïs mai del que torna un bon consell, fia't d'aquell que el segueix.
Estem parlant d'una llei, senyor Carol, és a dir, parlem de la llei, si la llei vol aconseguir... el que vol és aconseguir el control de tots els ajuntaments, estiguin governats pel Partit Popular, per Convergència, per Iniciativa, per qui sigui.
Però igual, com sempre, és allò de la paja.
Perquè una cosa són els partits i l'altra cosa després són els governs municipals, autonòmics, que fan les seves polítiques i que actuen de la seva manera. I entren dintre del que és l'aparell administratiu de l'Estat. Llavors aquí s'ha de buscar la màxima eficiència, el màxim control, sigui el que governi, perquè aquesta llei no oblidi que servirà tant, s'aplicarà tant en els governs municipals del Partit Popular com en els governs municipals.
Bueno, doncs comencem de tota mena. Però jo aplicaré la paja de la
fajada. És que vostès ho fan malament allà.
Clar, els posicionaments. Escolta, algun parla més? El PSC? Que s'ha parat pacientment?
No, pacientment. Jo crec que, home, potser el que sí que hauríem de suprimir és el Ministeri de Sanitat, d'Habitatge i Educació, perquè com sabeu, aquestes competències estan traspassades a les comunitats autònomes. I per tant, aquesta és la lògica de traspàs, i a darrere de tots hi ha els calés, perquè al final estem parlant de calés. Qui gestiona diners? I el que estem més elevant els diners cap a administracions superiors quant a gent. I trencant el principi de subsidiarietat europeu, que és aquell que està més a prop del ciutadà, és el que el coneix, bàsicament. I la gent on va és aquí. Els ajuntaments, cap més del 20% de les competències que fem no són pròpiament municipals i per tant estan suportades amb els diners de tots nosaltres, amb l'IBI, bàsicament. Això volem trencar-ho, però sense que hi hagi altra corresponsabilitat. Per tant, home, jo simplement dic que a aquesta llei li queden, espero que els ciutadans de Catalunya i de l'Estat tinguin la força perquè d'aquí 2 anys ja aquesta llei es pugui derogar immediatament.
Cap torn més, doncs canviem de tema. Avui tornem a tenir a Sant Cugat una protesta de la plataforma Stop Pujades pels darrers increments que hi ha hagut del preu del transport públic, un tema que afecta molt a la població, perquè tinguem en compte que a Sant Cugat tenim les parades de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que són el mitjà de transport públic bàsic per anar a Barcelona i a la resta del Vallès. Aprofito que tenim aquesta versió televisiva també perquè donin a conèixer quin és el posicionament dels seus partits respecte a aquests darrers increments. Estem a l'espera que entri en funcionament també la T-Mobilitat, que ha de substituir aquest sistema tarifari que tenim ara, però mentrestant la gent veu com any rere any el preu del bitllet, tan senzill com de la T10, incrementa i això afecta les seves butxaques, a més en aquest context de crisi en què ens trobem. Ja que tenim aquesta ocasió perquè es puguin dirigir la població, els demanaria quin és el posicionament del seu partit respecte a aquest increment del transport públic i quin creuen que ha de ser el model del futur per a aquests serveis també bàsics com el tren i l'autobús. Convergència i Unió?
Bueno, sempre és una problemàtica forta l'increment, i més en casos de crisi. Estem parlant també, hem vist les manifestacions o mobilitzacions per intents d'increment de la llum més enllà del que tocava, o de l'aigua, que continua incrementant-se. És una problemàtica forta, es tracta més aviat a treballar respecte als col·lectius en concret que necessiten, doncs, algun tipus de rebaixa respecte al transport públic. Hauríem de parlar potser d'incrementar més els tipus de sistemes rebaixats, doncs, bueno, aturats, famílies nombroses i demés. Per tant, crec que s'hauria de treballar respecte a aquest sentit.
Partit Popular?
Bueno, nosaltres estem totalment en contra d'aquesta pujada que ve a caure sobre l'esquena dels ciutadans que utilitzen el transport públic, que ja estan suficientment carregats per tot arreu i ja fan suficients sacrificis com perquè se'ls demani un nou sacrifici d'aquesta naturalesa, no? Aquí es tindria d'haver buscat una altra solució en el tema, que és on s'ha de buscar l'eficàcia i que no es caiguin aquestes coses. El tema de la pujada de la llum, per exemple, és un tema escandalós que s'està intentant posar remei, que es va posar remei en un moment puntual per part del govern, que es va evitar, doncs, una autèntica... se'n venen qualificatius que potser no és la televisió el lloc per expressar-los.
Però es pot dir, si vol, senyor Carreras.
No, però no els vull dir. Però que molt malament, no? I el govern va fer el que pot poder. El que passa és que estem parlant d'una reforma, posat remei en un sistema que va ser consagrat i instal·lat pel senyor Zapatero en el seu moment. O sigui que no és...
Zapatero dimissió.
Però jo els demano sobre el transport públic, en concret.
Vale, sí. Doncs el que vull dir és que els preus bàsics dels ciutadans, com són la llum, com és la gasolina, com són els transports públics, això s'ha de fer tot el possible dintre del marc de llibertat de mercat, que s'ha de protegir la llibertat de tots, no solament de les grans empreses, sinó també de la gent, no? Especialment de la gent, que és la més dèbil, no? I aquí això no s'ha fet. Llavors, a mi el que m'agradaria assenyalar és com en l'organisme que ha pres l'acord de pujar la tarifa pública ha sigut amb els vots unànims de tots els que hi eren, incluïts el representant del Partit Socialista, i no amb el vot del representant d'Iniciativa, que sembla ser que tenia problemes d'agenda i no va poder acudir aquell dia. Es veu que tenia altres coses més importants que parlar del preu del transport dels ciutadans.
El PP que hi va votar.
Que jo sóc, no hi ha cap representant del PP allà.
No, per aclarir-ho.
No, sí, sí. Però encara que ho hagués votat, li diria malament, has fet.
PSC.
No, primer, jo em remonto una miqueta i vull recordar la recollida de signatures que va realitzar el govern en aquest cas Convergència i Unió a Sant Cugat, i el senyor Recoder abans de ser conseller de Territori. Una recollida de signatures a les diferents estacions de Sant Cugat a demanar que Sant Cugat s'integrés dintre de la zona 1 en comptes de la 2 que estem en aquests moments. Bé, aquesta és una fotografia. És una fotografia de no fa massa temps, d'uns anys. Hi han diferents altres fotografies. El nostre ple municipal ha aprovat diferents propostes de suport a la TU en tot aquest temps. L'alcaldessa, igual que la majoria de nosaltres, vostès no sé si estan d'acord o no, els del Partit Popular, en aquest sentit, hem demanat també una nova revisió d'aquest concepte. Alguns que li deien TU, altres que li diem integració per quilometratges en rodones. Perquè si solament fem la TU, diguem-ne que anar a l'autònoma ens costaria molt més i en canvi a Barcelona seria molt més barat. També s'ha posat sobre la taula, i jo recordo una de les primeres vegades que vaig parlar sobre aquest tema, el 2003, sobre si estem parlant d'increments de l'IBI, si canviem de zona tarifària. En aquell moment se'ns va dir que no, i ara fa molt poc l'alcaldessa de Sant Cugat, senyora Conesa, va dir que això podia incrementar l'IBI. Vull recordar també als ciutadans que l'IBI des dels anys 90 ha pujat el 300% a Sant Cugat, i això no és un invent, és un recopilatori de tiquets d'IBI des de l'any 96 que està publicat en una columna d'aquest mitjà de comunicació. Per tant, jo crec que hi ha dues coses sobre la taula, però no solament d'atacar Convergència, jo crec que les hem de posar tots, que a vegades quan estem a l'oposició diem unes coses i recollim signatures, en aquest cas Convergència i Unió, perquè fem TU, quan estem al govern fem el contrari, pugem el 14%, i quan estem un altre cop al govern, com ara també a la ciutat i a la Generalitat, diem que això no es pot fer perquè és molt car. I l'altre, que hem de fer una certa imaginació per intentar veure com ho arreglem això. La T-Mobilitat, i li hem demanat reiteradament a l'alcaldessa de Sant Cugat sobre això representarà alguna rebaixa pel que paguem els 6 milions d'usuaris anuals que anem a Barcelona en tren, per entendre'ns, o no? I si entreu a la web de la T-Mobilitat, en cap cas es parla d'això. Sí que es parla de temes de facilitat de tiquet, d'un tema més smart, per entendre'ns. però de rebaixes o d'augments no en parles, en tot cas en tinguem augments. El transport públic és un tema, és un servei públic o no? Ha de ser o no? Volem treure contaminació del carrer, etc, etc. Llavors sí que estic d'acord amb el que comentava el company de Convergència i Unió. Cal que regulin també quines són aquestes exempcions que s'han de fer més enllà de les que tenim en aquest moment. Per tant, jo el que sí que demano al govern, i en aquest cas al seu representant aquí, tot i que ell no n'ha parlat, que jo sàpiga d'aquestes qüestions públicament, home, que fem una mica de pensament de què vam dir ahir fa 4 dies. Perquè fa 4 dies el govern, dolent d'esquerres, les plagues bíbliques, etc, etc, pujava el preu, però en aquest ells recollien signatures i ara l'han pujat i a sobre aquí no hi ha zona 1. L'alcaldessa ha dit que a Sant Quan no hi haurà zona 1.
Iniciativa.
Bé, nosaltres, com bueno, ja va sortir ahir publicat a cuba.cat, en el meu cas, nosaltres donem suport a la plataforma Stop Pujades, en aquest cas de les tarifes del transport públic, per dos motius, bàsicament. Un de motivació social, no? Entenem que les polítiques de transport públic són polítiques de justícia social per garantir la mobilitat de tots aquells col·lectius ja no vulnerables, sinó estudiants, treballadors i treballadores, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats a l'hora d'assolir aquesta mobilitat, no? I per altra banda, per un motiu ambiental. És evident que si promocionem el transport públic estem desincentivant la utilització del vehicle privat i per tant la contaminació al voltant de la ciutat de Barcelona. És evident que en aquest sentit jo crec que la posició de Convergència i Unió, des d'un punt de vista de Convergència i Unió, és absolutament comprensible, i ho dic en el sentit que no veuen el transport públic com una qüestió de voluntat, una qüestió d'una política social, una política que ha de tenir una reversió social cap a la ciutadania. Estaríem una altra vegada amb allò del marc de l'estabilitat pressupostària com a dogma, no? I per tant, d'aquí aquestes declaracions, no? Pugem el preu, no és sostenible, no volem fer més despesa perquè tal... La inversió en transport públic és inversió que reverteix en la ciutadania. I per tant, és evident, com ho és tot transport públic, és un econòmicament deficitària, però té beneficis socials molt importants. Per tant, jo crec que en aquest sentit s'ha de revertir aquesta consciència del tema econòmic, no? I ja està.
La CUP, per tancar.
Sí, avui anem va de serveis públics la cosa. En tot cas, jo crec, per un cantó, posar davant del que comentava el Ferran, com canvien les paraules quan estàs a l'oposició o quan estàs manant. El Ferran ha recordat les paraules del Lluís Recoder o la reivindicació desoneguda de l'alcaldessa que ha deixat de ser tal. També podríem recordar el que deia el Trias el 2008, escandalitzat pel que costava, per la pujada de preu i el que està fent ara. I la contradicció que genera, per exemple, el Joan posava, és evident que el tema del benefici social que genera el transport públic, nosaltres també hem signat estem al costat de la plataforma Stop Pujades i hem signat un manifest que s'ha fet perquè s'aturin aquestes pujades, però en tot cas posar la contradicció, per exemple, a nivell de Sant Cugat, aprovem un pla de mobilitat que podem dir que consagra el transport públic i intenta apartar el cotxe de la ciutat, i al mateix temps estem promovent, des de Convergència i Unió, s'està promovent unes pujades de preus que el que acaben provocant és que s'utilitzi el vehicle privat. Per tant, vigilem amb depèn quines contradiccions, perquè són contradiccions massa evidents que posen sobre la taula que o s'aposta clarament pel transport públic i la manera que s'està fent ara és evident que no és, o es parla clarament de que el que volem és que el vehicle privat tingui una socialització que no és la que ens agradaria a nosaltres.
Els demano brevetat en els últims torns perquè falten 5 minuts.
No, només per al·lusions, és a dir, el tema si comencéssim una miqueta a buscar tot allò que es va prometre a l'oposició i després quan necessari el govern no es compleix, no acabaríem en cap dels partits que està aquí. La CUP no, perquè potser no ha tingut temps d'arribar a aquesta contradicció, però amb el temps ja arribarà segurament. Aleshores, partint d'aquesta base, la Catalunya va explicar clarament que inclou-les en la tarifa 1 d'alguna zona, Barcelona, que implicaria un increment de l'IBI, Però jo crec que s'hauria d'anar és per superar el sistema de zones. No pot ser que des de Sant Cugat sigui una zona anar a Sabadell i siguin dos anar a Terrassa, per exemple. El que s'hauria de fer és un sistema de quilometratge. És el més racional. És a dir, tan lluny hi vagis, tant hi pagaràs. Que si no ho fa, no fa és el que es feia antigament abans del sistema de zones. I el que té una lògica més aplastant. El fet de ser un sistema integrat no és incompatible, és a dir, puc fer-ho per sistema de quilometratges tant si agafo el tren com si agafo el metro. Per tant, no hi hem d'anar cap a aquest sistema.
Algun comentari més, Partit Popular? Sí. Ens demano brevetat perquè queden 3 minuts.
Sí. Miri, nosaltres en el nostre programa electoral hi hem estat defensant, hem defensat que fos Sant Cugat zona 1. I llavors aquí s'ha dit sempre que el fet de convertir Sant Cugat en zona 1 suposaria un increment de l'IBI. Jo això no ho puc compartir en absolut perquè l'IBI, el govern municipal té la capacitat, segons la llei, de té uns marges per pujar o baixar l'IBI. Amb la qual cosa això no és un argument suficient per dir que no podem estar a la zona 1. Hi ha temes que guarda una relació, no? Per exemple, jo trobo faltar que els ciutadans de Sant Cugat no es doni pel consistori una batalla en favor de la baixada dels peatges del túnel de Vallvidrera, que estan que cada vegada van pujant d'una manera tremenda i que per molts ciutadans de Sant Cugat que treballen a Barcelona o que fan gestions a Barcelona és una càrrega econòmica important. I aquí no he vist cap esforç del govern municipal per combatre aquesta situació, per aconseguir avantatges pels ciutadans de Sant Cugat, que és el que tocaria.
Iniciativa?
Amb els peatges els acaben de privatitzar, per tant, poc marge n'hi ha. Pel que fa al transport públic, nosaltres també, i així ho demanava la moció, nosaltres també el que demanem és una nova manera de finançar el transport públic i que aquesta nova manera inclogui coses que apuntava el Ferran i que també apuntava el senyor Carol, de preus a col·lectius determinats com la tarifació social, etcètera, etcètera. Només aquest apunt.
La CUP també ve un torn de paraula. No volen dir res més.
Bueno, hi ha algun altre tema? Si no, acabem.
No, perquè si ara haig de treure aquí temes com el debat de l'estat general, doncs malament, en 2 minuts. Vull dir que doncs aprofitaré ja per tancar. Els agraeixo a Quim Pros de la CUP, també a Joan Calderón d'Iniciativa, Ferran Vella, senyor del PSC, Jordi Carreras del Partit Popular i Francesc Carol de Convergència i Unió, que hagin vingut a aquest espai de cuat.cat per tractar diversos temes d'actualitat. I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta tertúlia, que avui ha estat televisiva, radiofònica, a la web de cuat.cat. Moltíssimes gràcies.
People passing by, see friends shaking.